Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha dedicat avui un record especial a les víctimes i tots els afectats per un incendi que es va produir ahir a Ciudad Juárez, al nord de Mèxic i molt a prop de la frontera amb els Estats Units. Hi havia migrants de Guatemala. També ha tornat a dedicar un pensament a Ucraïna i als horrors de la guerra, tot en una audiència general dedicada a la figura de Sant Pau, exemple de canvi personal per transmetre el missatge de Crist sense fronteres. Unes barreres, per cert, que van desaparèixer totalment en el col·loqui que Francesc va tenir ara fa uns mesos amb 10 joves ben diversos que li van plantejar algunes de les seves grans preocupacions. Aquesta conversa queda molt ben reflectida en el documental Amén, Francisco responde, de Jordi Évole, que es va poder veure ahir a Barcelona en una preestrena especial. El pontífex respon no només de paraula, sinó amb el seu model i amb el seu exemple de vida. Aquest és el nostre tema de portada avui, però abans del sumari, amb altres notícies, aquest dimecres 29 de març, memòria de Sant Eustaci, donem un petit cop d'ull també a l'actualitat general, avui amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Mira, mirada posada a Brussel·les, on l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha assistit al ple de l'Eurocambra. L'exconsellera, recordem-ho, ha arribat a la capital comunitària després que fos detinguda i posada en llibertat aquest dimarts en el retorn a Catalunya, després de 5 anys d'exili. L'exconsellera defensa la seva immunitat parlamentària des d'aquest ple del Parlament Europeu i també denuncia que la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, no hagi actuat en favor seu després que hagi derivat el cas en el Comitè d'Afers Jurídics. Sobre el seu cas també n'ha parlat en aquesta emissora l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, en una entrevista a La Caravana. Ha dit que comparteix la decisió de Ponsatí de no reconèixer la justícia espanyola, a diferència de la consellera Meritxell Serret, que avui s'ha presentat en aquest cas davant del Tribunal Superior de Justícia, on ha estat jutjada per l'1 d'octubre. Un judici que ha quedat vist per sentència. Durant la seva declaració ha assegurat que com a membre del govern Puigdemont del 2015 al 2017 va ponderar l'equilibri entre el compliment dels requeriments del Tribunal Constitucional i el mandat democràtic de la majoria independentista del Parlament. Durant el referèndum, recordem que era consellera d'Agricultura, cartera, des d'on la Fiscalia creu que va intervenir per garantir la votació del referèndum. El Ministeri Públic li demana un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa. Serret es va exiliar inicialment a Bèlgica, però va personar-se al març del 2021 davant el magistrat Pablo Llarena del Tribunal Suprem, que va derivar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ignasi, un darrer apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador del Museu de Badalona acusat d'un delicte d'agressions sexuals. Els fets i la resta es van produir la tarda d'aquest dimarts. Segons ha avançat la Vanguardia, l'home hauria fet tocaments a 4 alumnes d'una escola d'Arenys de Munt que estaven visitant el museu en el marc d'una excursió, tot i que els Mossos no han confirmat aquesta darrera informació. Està previst que avui el detingut passi a disposició judicial.
Gràcies, Júlia.
A tu.
També us explicarem avui que es pot veure ja al cinema Sarrià i en altres cinemes de l'Estat la pel·lícula La Sirvienta, que narra una història lligada a la vida de Santa Vicenta Maria López Vicuña, fundadora de les religioses de Maria Immaculada. En una entrevista a Ràdio Estel, l'actriu que representa el paper de la santa, Cristina del Valle, ha destacat que l'exemple d'aquesta dona lluitadora tenia les idees molt clares, és una interpel·lació per al món d'avui. I els bisbes portuguesos mostren la proximitat després de l'atac a un centre islàmic amb les víctimes. La Conferència Episcopal del País Peninsular reafirma la importància del diàleg entre les diferents religions i se solidaritzen amb la comunitat musulmana ismaïlí, que pateix les conseqüències d'un acte que qualifiquen els bisbes portuguesos d'esfereïdor. I després del bloc informatiu, a l'entrevista, parlarem avui amb Víctor Mosquera, vicari per a l'administració de béns de l'Església i l'economia diocesana de Tarragona. Analitzarem amb ell el que comporta avui un acord històric del govern espanyol amb la Conferència Episcopal perquè els béns de l'Església estiguin sotmesos al mateix règim fiscal que totes les entitats sense ànim de lucre. I com cada dimecres, secció de Pastoral Obrera Llevat dins la Pasta, avui repassarem la trajectòria de Migra Studium, una entitat dels jesuïtes que durant aquests 20 anys ha format més d'11 11.000 persones i més de 1.200 han rebut l'atenció de l'entitat en centres d'internament. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Júlia Julve i del Josep Àngel Colomés a la redacció, la Maria José Mendoza al capdavant de les xarxes socials i avui també amb la Maria Guarch a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Papa ha expressat avui la seva proximitat a les víctimes del tràgic incendi que es va produir ahir a Ciudad Juárez, a Mèxic. Durant l'audiència general d'aquest matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc ha recordat tots els afectats pel foc en un centre de l'Institut Nacional de Migració.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias.
En aquest centre hi havia un total d'una 70 de migrants procedents de Guatemala que havien estat detinguts en aquest recinte. Segons el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, tot apunta que la tragèdia es va produir per la crema de matalassos després que els migrants es van assabentar que havien de ser deportats. Segons fonts oficials, almenys una 40 de persones han perdut la vida en aquest incendi i 28 han resultat ferides greus. D'altra banda, el pontífex ha tornat a dedicar un pensament avui a Ucraïna, que des de fa més d'un any està sent provada per la guerra amb Rússia i ha demanat als creients que continuïn resant pel país i pel seu poble. En les salutacions als polonesos, a més, el Sant Pare ha recordat que d'aquí a uns dies s'escoltarà una descripció colpidora de la passió de Crist i espera que aquest relat susciti en els cors penediment i obertura a l'amor de Crist que ens va estimar fins a l'extrem. I en la reflexió ordinària de l'audiència setmanal, dedicada avui al zel apostòlic, el bisbe de Roma ha destacat que la trobada amb Jesús ens canvia la vida i ha presentat aquesta vegada l'exemple de Sant Pau.
Su ejemplo es emblemático en este tema. Recorriendo su vida, vemos que Saulo, que era el primer nombre de Pablo, siempre fue un apasionado de la ley de Dios, la defendía con radicalidad. Este celo, este apasionamiento que lo caracterizaba, no desapareció después de su conversión, sino que siguió siendo apasionado, se transformó. Con la acción del Espíritu Santo, Pablo pasó de querer destruir la iglesia a abrazar la causa del Evangelio, anunciando a Cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas.
El Papa ha comentat que el testimoni de Pau i els apòstols en general ens diu molt avui.
Esto nos enseña que lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, que ciertamente pueden ayudar, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera.
Finalment, Francesc ha expressat el seu desig que els creients completin l'itinerari de la Quaresma amb un desig de corregir els errors i renovar la pròpia vida.
Pidamos también al Señor que en este camino cuaresmal aumente en nosotros el celo por el Evangelio de Cristo, que nace de reconocernos pecadores perdonados y de acoger en nuestra vida la gracia del amor de Dios.
Al final d'aquesta audiència general, el Sant Pare ha beneït un petit llibre sobre el que s'anomena l'Estatio Orbis. Aquella històrica benedicció, Urbi et Orbi, d'ara fa 3 anys, aquell plujós 27 de març de 2020, a la plaça de Sant Pere, buida per la pandèmia. El volum reprodueix la publicació editada per la Libreria Editrice Vaticana. Igualment ha beneït també el petit satèl·lit que el posarà en òrbita gràcies a la missió Space Satellites, concebuda i organitzada pel Dicasteri de Comunicació en col·laboració amb l'Agència Espacial Italiana, el Politècnic de Turí, l'Institut de Fotònica i Nanotecnologia i l'Apostolat Digital de Turí. El llançament tindrà lloc el 10 de juny des de Califòrnia. La missió vol enviar a l'espai missatges d'esperança per a tota la humanitat. I d'altra banda, és notícia també important que acabem de saber que el Papa Francesc, als seus 86 anys, ha estat ingressat avui a l'Hospital Gemelli de Roma aquesta mateixa tarda per fer-se controls programats, segons ha informat el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni. En un escuet comunicat, explica que el Sant Pare es troba des d'aquesta tarda al Gemelli per alguns controls programats prèviament.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Naturalment estarem molt pendents si hi ha alguna novetat sobre aquest ingrés en principi programat del Papa, perquè el Vaticà no ha informat si s'estarà hores o potser passarà aquesta nit a l'hospital per aquests controls previstos. Canviem, mentrestant, de qüestió. El Cinema Fenòmena de Barcelona va acollir ahir la preestrena del documental Amén, Francisco responde, una producció dirigida per Jordi Évole i Màrius Sánchez, que recull una conversa entre el pontífex i 10 joves que li traslladen les seves preocupacions i inquietuds sobre temes molt presents avui entre la joventut, com ara l'avortament, la llibertat sexual, els abusos en el si de l'Església o el paper de la dona. El director Jordi Évole ha explicat a Ràdio Estel que tot va començar amb la famosa entrevista que ell mateix va fer al pontífex en el programa Salvados de la Sexta.
Aquella relació no es va interrompre. Des de llavors hem tingut una, bueno, diguéssim, una relació epistolar via mail amb el Sant Pare, molt continuada, interessant-nos a vegades doncs, per la seva salut, a vegades per algun afer d'actualitat que ens podia interessar saber la seva opinió. Jo crec que ell ha agraït que sempre aquest tipus de manifestacions d'ell nosaltres haguem mantingut el secret d'un off the record. I quan va arribar la pandèmia també va col·laborar en un dels programes que vam fer des de casa.
Jordi Évole ha assegurat que una trobada, quan es començaven a superar els confinaments totals, va marcar, ara fa uns mesos, la posada en marxa de la producció del documental.
Quan va acabar ja l'estat d'alarma i d'excepció, que era la pandèmia, doncs ens va rebre el Vaticà i li vam proposar de fer això amb aquests joves. I la veritat és que des del primer moment va veure la idea amb molt bons ulls i es va, no sé, es va entregar completament el que li vam demanar.
Per la seva banda, Màrius Sánchez ha destacat la dimensió històrica del documental Amén, Francisco responde.
Jo crec que és una trobada inèdita i potser és una mica presumptuós, però a mi em sembla que és històrica, fins i tot, perquè és una trobada en la qual un papa, és a dir, el màxim representant de l'Església, s'asseu amb 10 nois de tot el món, de diferents creences, procedències, ideologies, per reflexionar i per conversar sobre temes que li interessen a la joventut i que poden anar des de coses molt frívoles com què és Tinder fins a coses més profundes com les relacions sexuals, la pèrdua de la fe o els abusos sexuals dins de l'Església.
A més, per la seva banda, Jordi Évole ha destacat que el Papa Francesc va mostrar una gran capacitat d'entendre i de respondre als nois i noies que compartien l'estona amb ell.
El Papa el que fa fonamentalment és escoltar a un jove que ha patit abusos sexuals a l'Església, que l'escoltin i que l'escolti el Sant Pare, jo crec que ja és molt important. I després té una capacitat de tranquil·litzar aquelles persones que estan vivint en conflicte la seva relació amb l'Església. I després hi ha moments en els que estarem més d'acord amb el que diu i altres que no estarem tan d'acord amb el que diu, però si algú espera que el Papa faci un discurs revolucionari en un programa de televisió, jo crec que ell sap molt bé les passes que pot donar dintre del que és la seva organització, que és l'Església. Ara, què difícil ha de ser Papa i donar algunes de les respostes que dona ell en aquest documental.
Per la seva banda, també ha dit Jordi Évole que la proximitat d'aquest pontífex és única en la història.
El que més em sorprèn és que és una persona que fuig de la solemnitat. Ell representa una figura molt solemne. Ell representa aquest tipus de papa que hem vist que la gent li fa petons a l'anell. Aquest papa defuig d'aquest tipus de relació amb els seus fidels i jo crec que li està fent molt de bé a l'Església.
Finalment, Màrius Sánchez ha conclòs que el documental aporta un gran impacte, que és el d'un somni fet realitat.
Va ser un projecte bastant faraònic, segurament dels més grans als quals ens hem enfrontat nosaltres. Jo me'n recordo el moment de cop estar asseguts tots i veure els 10 nanos que havien vingut de tot el món, veure el papa que finalment havia vingut, tots havien passat els tests de Covid, pel camí havien caigut redactors, productors, algun nano que ens havia agradat i que també havia agafat Covid, de cop tenir-los tots allà asseguts era un moment molt emocionant. Jo crec que això també contribueix a que nosaltres el sentim com una cosa important per nosaltres.
La presentació d'aquesta pel·lícula va generar ahir al vespre una gran expectació entre els assistents, ja que es tracta de la primera vegada que el papa respon obertament a temes certament incòmodes i delicats, entre ells també la pèrdua de la fe i l'ús de les aplicacions de cites com ara Tinder. En aquesta preestrena van ser-hi presents alguns homes i dones vinculats a l'Església Diocesana de Barcelona i a la d'altres bisbats. La Sirvienta és el títol d'una nova pel·lícula que es pot veure des de divendres passat als cinemes espanyols, a Barcelona al Cinema Gran Sarrià, i que explica una apassionant història lligada a la vida de la santa Vicenta Maria López Vicuña, fundadora de les religioses de Maria Immaculada, conegudes com les monges del servei domèstic. El film se centra en Lera, una treballadora del servei domèstic que és acusada d'un delicte de robatori. Al calabós de les dependències d'una caserna de la Guàrdia Civil coneix Mijaela i Júlia, dues prostitutes amb les quals comparteix la història que li va salvar la vida. Cristina del Valle, que és l'actriu que representa el paper de Vicenta Maria, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel l'exemple d'aquesta dona que qualifica de lluitadora i que tenia les idees molt clares.
Es una película que tiene muchísimos valores. Si tendría que quedarme con uno, me quedaría con la vocación. Sobre todo por... Vicenta María tenía un proyecto en la vida y lo llevó a cabo hasta el final, luchando, trabajando duro, con perseverancia, con constancia. Y creo que es un mensaje que con los tiempos que corren me parece una maravilla. Cuando me llegó el guión, bueno, antes de llegarme al guión, cuando Pablo me dijo que iba a ser yo quien iba a dar vida a Vicenta María, lo primero que hice fue ponerme a investigar, a leer mucho. Pablo me pasó mucha información, muchas biografías. Y lo primero que pensé fue, wow, es una mujer adelantadísima a su época.
El director de la pel·lícula, Pablo Moreno, ha assegurat també a Ràdio Estel que Vicenta Maria López Vicuña és el gran antídot contra les etiquetes de masclisme que molts posen sobre l'Església.
Muchas veces pensamos, ¿no? La Iglesia parece muy patriarcal, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, pues la parte más vinculada a la parte alta, ¿no? Lo visible. Pero yo muchas veces digo, la Iglesia tiene rostro de mujer y en este caso es gracias a toda esa gente, todas esas grandes mujeres que desde hace muchos siglos vienen trabajando en distintas obras sociales y han conseguido, pues, cambiar la faz del mundo, ¿no? Y en este caso, pues, es una película que habla de la esperanza, ¿eh? Y de la posibilidad de poder ser mejor.
Pablo Moreno, director de la pel·lícula La Sirvienta, també ha subratllat el fet que una figura com la fundadora de les religioses del servei domèstic s'enfrontés a tot el difícil context de la primera meitat del segle XIX. Les religioses fundades per Vicenta Maria López Vicuña es dediquen des de fa més de 150 anys a la promoció de les dones que sortien dels seus pobles per buscar un futur millor.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
I us expliquem també que els bisbes portuguesos mostren la proximitat després de l'atac a un centre islàmic amb les víctimes, els ferits i els damnificats. La Conferència Episcopal del País Peninsular reafirma la importància del diàleg entre les diferents religions en una nota feta pública avui en què es recorda sobretot les famílies amb el seu dol i la comunitat musulmana ismaïlí que pateixen les conseqüències d'aquest acte que els prelats qualifiquen d'esfereïdor. Reafirmen igualment la importància d'aquest diàleg entre les religions. L'atemptat es va produir al centre d'aquest grup minoritari musulmà poc abans de les 11 del matí d'ahir. L'agressor havia estat un refugiat afganès de 29 anys, vidu i pare de 3 fills, armat amb un ganivet. I l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha homenatjat el filòsof jesuïta Eusebi Colomer en l'any del centenari del seu naixement. Colomer, que va morir el 1997, als 74 anys, havia publicat obres rellevants com El Pensamiento Alemán de Kant o Heidegger, El pensament als països catalans durant l'edat mitjana i el Renaixement, i altres. L'acte va estar presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, i va comptar amb una presentació d'Ignasi Fuster, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya del mateix Ateneu.
Ràdio Estel.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Passant 7 minuts d'un quart de 7, ho dèiem en començar el programa, la Conferència Episcopal Espanyola i el govern espanyol han arribat a un acord en què l'Església renuncia a exempcions fiscals, concretament a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i també a les contribucions especials. Els bisbes, amb el vistiplau de la Santa Seu, han formalitzat avui aquest pacte per equiparar el règim fiscal de l'Església Catòlica amb el de les entitats sense ànim de lucre, segons el principi de no privilegi i no discriminació. Després d'aquest acord, el govern espanyol derogarà l'ordre ministerial del 2001 del Ministeri d'Hisenda, que incluïa l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a l'acord sobre assumptes econòmics que hi ha entre l'Estat espanyol i el Vaticà. A la signatura d'aquest pacte han estat presents avui el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i el president de l'Episcopat espanyol, el cardenal Joan Josep Omella. Ens acompanya avui concretament Víctor Mosquera, vicari per a l'administració dels béns de l'Església i l'economia diocesana de Tarragona. Mossèn Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Déu vos guard.
Déu vos guard. Bé, com valora vostè, com a entès en l'economia d'una diòcesi concreta, una diòcesi important i històrica de Catalunya, aquest acord?
Doncs molt positivament, perquè això ens dona una imatge, la imatge real que hem de tenir, no? Una imatge d'una església sense privilegis i que treballa per la gent i sense tenir més privilegis que els altres, eh? O sigui, en aquest sentit, hem de desmitificar, començar a desmitificar totes moltes llegendes urbanes que hi havia fins ara i que potser, precisament per aquest privilegi que fins ara hi havia, doncs tenien una mica de fonament, no? Ara ja no hi ha fonament. Ara directament estem equiparats a qualsevol altra organització sense ànim de lucre i, per tant, no tenim res a amagar.
Per tant, sí, es tracta de treure una mica arguments, no?, els qui socialment transmeten la idea que l'Església té privilegis econòmics.
Efectivament. O sigui, ara mateix ja no hi ha... O sigui, només existia aquesta exempció que teníem,
sí,
de l'ICI i d'uns imposts especials, i, bueno, eliminant-los, doncs, evidentment, ja ens equiparem i, per tant... ja no som més que altres organitzacions.
Sí.
Estem igualats, no hi ha res més.
I molt breument, mossèn Víctor Mosquera, com pot afectar això a una arxidiòcesi com la de Tarragona o la de Barcelona o altres de Catalunya, pel que fa, doncs, el que és la gestió econòmica ordinària? Això té un impacte, s'han de pagar diners, per tant, es deixa de tenir un balanç, o sigui, es redueix el balanç, si és que és positiu, o s'augmenta el dèficit?
Més que res, és que... afectarà sobretot a l'hora de poder impulsar recuperacions d'immobles, no? Perquè, clar, si en aquest sentit abans no tenies que pagar aquest impost, bueno, doncs, clar, podries centrar en l'any podrem treballar sobre aquest immoble, sobre aquest altre immoble, que són, al final, immobles patrimonials, patrimònic fins i tot, que va més enllà de lo que és el patrimoni normal, que és un patrimoni de... Normalment són patrimonis de bé cultural, d'interès cultural, i que, doncs, potser en comptes de poder fer rehabilitacions d'aquest patrimoni, de, no sé, estem parlant, jo què sé, parlant 3 o 4 a l'any, doncs potser haurà de ser una, perquè en aquest cas, doncs...
Doncs, sí, sí.
Afectarà en aquest sentit.
Comportaria moltes més despeses.
Estic conduint i...
No es preocupi. Hem notat que es perdia una mica en la qualitat del so, però encara l'hem continuat sentint, no l'hem deixat de sentir. Res, una pregunta molt ràpida ja per acabar, mossèn Víctor Mosquera. Tenim l'exemple de l'impost de béns immobles, que continuarà sense pagar-se des de l'Església, però això és un... passa igual en totes les entitats sense ànim de lucre, oi? I altres realitats de la societat.
Efectivament, o sigui, el pagament de l'IBI no el paguem, però és que tampoc el paguen els partits polítics, tampoc els paguen les ONGs, i qualsevol entitat sense ànim de lucre no el paga. Per tant, en aquest sentit, si el paguessin, és aquella màxima que vostè ha llegit fa un moment a l'hora de llegir la notícia, no? No volem més privilegi, però tampoc volem ser menys que els altres.
Clar, o sigui, no privilegi, però no discriminació, efectivament.
Exacte, no discriminació en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, mossèn Víctor Mosquera, vicari per a l'administració de béns de l'Església i l'economia diocesana a l'arxidiòcesi de Tarragona. Una abraçada i molt agraïts per haver-nos atès. Fins una altra.
A vostès.
Adéu-siau.
Déu vos guard.
Dos minuts i mig i seran 6:45, de seguida Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra a partir de l'1 d'abril per viatjar fins al 31 d'agost. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Descarrega't la nova app de Mossos d'Esquadra i podràs fer tràmits, informar-te o contactar amb els Mossos en un sol clic. La nova app incorpora un canal de contacte per violències masclistes que t'assessorarà de forma directa i immediata. També podràs consultar consells de seguretat en tots els àmbits sempre que ho necessitis. Vagis on vagis, Siguis on siguis, els Mossos sempre a prop teu. Per a més informació, entra a mossos.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Llevat dins la pasta. Dintre d'aquest programa, sense distància, ens podeu trobar tots els dimecres a aquesta hora. Per als qui ja ens seguíeu i per als qui ens acabeu de conèixer, us recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim i que ens interpel·la. Els programes també els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta, del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Avui presentem una convidada, un testimoni de la Fundació Migra Studium. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Presentem Maria Coll, que és una de les representants de Migra Studium, que avui ens visita.
No ens conformem a ser la crossa assistencial d'un sistema malalt de racisme i de maltractament cap a les persones migrants. Ens cal denunciar al costat d'altres i especialment de les mateixes organitzacions de persones migrants aquells drets humans qüestionats des d'un racisme creixent. Si una cosa caracteritza Migra Studium és que no els agraden els draps calents i sempre que tenen ocasió denuncien les causes d'algunes de les vulneracions de drets humans que es produeixen a la nostra societat. La frase amb què hem començat el Llevat dins la pasta la va pronunciar a l'acte de celebració dels 20 anys de Migra Studium el 15 de març passat a Cristianisme i Justícia la seva directora, Maria del Carmen de la Fuente, i el president del patronat, Santi Torres. El tema musical que hem sentit és Wind i el va interpretar al final de l'acte de Migra Studium, Eric Saró. A l'espai d'avui volem fixar-nos en la trajectòria d'aquesta entitat dels jesuïtes que durant aquests 20 anys han format més d'11.000 persones i més de 1.200 persones han rebut l'atenció de l'entitat en centres d'internament. També cal destacar l'espai interreligiós de l'entitat que ha rebut més de 31.000 visites, tot plegat amb una inversió de 4.300.000 euros. Per això hem convidat al nostre programa Maria Coll Mir, coordinadora de projectes i voluntariat a Migra Studium.
Maria, bona tarda, benvinguda i gràcies per haver acceptat venir fins aquí.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, en el teu cas, quants anys portes a Migra Studium i com t'hi sents?
Doncs jo vaig començar a treballar al setembre del 2017, per tant estic al meu sisè curs. Primer portava el projecte d'acollida sociolingüística, les classes de castellà, i després vaig agafar la formació laboral, on estic ara. I, bueno, Migra Studium és una entitat petita, som 19 treballadors, però es fan moltes coses i sobretot destacaria doncs, l'acollida i el bon ambient i la proximitat. Es treballa molt, és molt intens, però sí, està a gust i jo sento com que he trobat el meu lloc, m'agrada estar en contacte amb la gent, escoltar-la, bueno, que se sentin acollits, i per mi és una sort poder treballar a Migra Studium i em sento molt afortunada.
Fes-nos memòria de l'embrió de l'entitat. Per què neix l'any 2003 i en quin context?
Doncs a finals dels anys 90 i principis de la dècada dels 2000 es dona un gran flux de migracions i als barris i a la premsa es parlava cada vegada més de l'arribada de persones migrants. Va ser el moment de la tancada de migrants a l'església de Santa Maria del Pi, la polèmica per la construcció d'una mesquita a Premià, bueno, entre d'altres coses. I la Companyia de Jesús va decidir llavors impulsar una entitat social per acompanyar les persones migrants més vulnerables, situant-la al barri gòtic de Barcelona, on ja hi havia en aquells moments una comunitat de jesuïtes. I així neix Migra Studium l'any 2003. Es veu que cal fer un paper de sensibilització i de coneixement de la realitat i també d'intervenció. Llavors, Migra es va crear amb una doble missió, per una banda, doncs, treballar en favor de la dignitat i els drets de les persones migrants, i per altra banda, sensibilitzar la societat que els acull envers la diversitat cultural i religiosa que suposa l'arribada de persones d'origen divers. I no només dedicar-se a l'estudi, sinó també crear un espai d'acollida, d'acompanyament, per apropar-nos al seu camí i ajudar-los en el que els calgués, no? Es comença amb les classes de llengua, amb els espais de trobada i a poc tot això va creixent.
Quines figures creus que són clau en els inicis del projecte de Migrastudium i en la seva consolidació?
Migrastudium va començar com un centre d'estudis per reflexionar sobre la migració i ajudar a altres a comprendre-la a través de xerrades, cursos i articles. Jo diria que ha estat clau la figura de Lluís Recolons, jesuïta, que amb la seva presència i acompanyament constant ens ha recordat que, i ens recorda cada dia la rellevància de la reflexió i l'estudi, com quelcom que és vertebrador en la nostra tasca. L'Estudium és com el nostre cognom i ens recorda doncs, que no n'hi ha prou amb l'actuar, sinó que ens cal reflexionar una vegada i una altra sobre l'acció que fem, que ens cal estar atents a la realitat per descobrir quines són les necessitats reals de les persones i trobar la millor manera de donar resposta. Després jo diria que a Migrastudium som comunitat, no? I no diria més figures així destacades perquè han passat moltes persones en aquests 20 anys i totes han aportat i han fet que Migra sigui el que avui és. Treballadors, voluntaris, el patronat, les persones que hem conegut i que hem acompanyat també.
No sé. Si t'haguessis de quedar amb tres principals aportacions que ha fet Migrastudium a la societat, quines diries que han estat?
Doncs jo destacaria, per una banda, que Migrastudium és un espai segur i de confiança. Els darrers anys hem posat una mica el focus en les persones en situació administrativa irregular perquè creiem que són les més vulnerables, les que es troben amb més barreres a casa nostra. I a Migra volem que hi trobin una porta oberta, possibilitats per vincular-se, fer un procés, formar-se, informar-se. I hi ha poques entitats que ofereixin resposta a aquest col·lectiu. I per tant, jo destacaria la capacitat com a entitat de canviar la vida de les persones concretes que, travessant la porta de Migrastudium, troben aquest espai segur i de confiança. Això seria una cosa. L'altra potser seria això que em comentava de la comunitat de persones que acull, no? Migra des dels inicis aposta per crear espais de trobada entre persones diverses, perquè creiem que la trobada i l'intercanvi són una oportunitat per transformar-se, per trencar estereotips, prejudicis. Quan alguna cosa és desconeguda, ens fa por i podem sentir-la com una amenaça. Però quan la coneixes, li poses rostre, nom, t'hi acostes i l'entens i entens la història concreta, llavors es trenquen totes aquestes barreres i descobreixes a un altre que és un igual i és una oportunitat per créixer, no? Fa uns anys aquest mateix desig es va concretar en la xarxa d'hospitalitat, que és un projecte que pretén promoure aquestes trobades i vincles, fomentant tota una xarxa de persones diverses que conviuen, de vegades sota el mateix sostre, en les llars, o d'altres maneres, i que van construint una societat diversa i rica. Per tant, la proposta de l'hospitalitat enfront de l'hostilitat, jo crec que és una altra aportació de Migrastudium. I, per últim, la sensibilització, no? Aquest projecte de l'espai interreligiós, que, bueno, que és una proposta educativa, crec que molt, molt pionera i molt especial a la ciutat de Barcelona, que ens ofereix un espai per conèixer, per tenir experiència del que vol dir la diversitat, adonar-nos dels prejudicis i estereotips que tots tenim i caminar cap a la construcció d'una societat més cohesionada on es pugui viure la diversitat com una riquesa i un valor.
Avui estem parlant amb Maria Coll, coordinadora de projectes i voluntariat a Migrastudium. Més enllà de la capacitació dels migrants que venen a l'entitat per fer cursos de llengua, aprendre oficis o altres necessitats, us heu preocupat per crear espais de trobada i amistat. En què han consistit i per què són necessaris?
Sí, les persones que venen a Migra han fet un procés migratori des de molts països diferents i la majoria porten aquí poc temps, menys de 3-4 anys. Molts d'ells també estan sols, no tenen cap xarxa i no coneixen ningú. Per tant, a més de la formació, que és evidentment molt necessària per poder començar a construir el seu projecte, necessiten també trobar-se amb gent, parlar amb altres persones, conèixer la cultura del lloc on han arribat i, per què no, també tenir activitats d'oci, practicar esport. I a Migra organitzem doncs, això, sortides culturals, espais de trobada, mensuals i després activitats també, inclús setmanals, no? Grups de ball, grups d'esport. La gent li agrada, s'apunta i els hi va bé trobar-se i poder conèixer altres persones, no?
Uh-huh. I en aquests 20 anys d'història de l'entitat segur que us heu trenat amb moltíssimes històries. Ens en pots compartir alguna d'aquestes que portis més al cor?
Sí, quan et pares a pensar, la veritat és que et venen molts rostres, moltes persones, perquè cada dia al despatx d'acollida, jo estic al projecte d'acollida i formació, i atenem constantment, sempre tenim la porta oberta. Inclús algunes vegades et trobes gent fora de Migra, no? que et recorden el seu pas per algun dels cursos, amb un gran agraïment. Jo recordaria el cas de la Melissa, que és una dona xilena que va arribar a Migra Studium i que va fer el curs de cura de persones dependents. I en un principi era una dona que tenia molta precaució i sospita, no? Tenia una manera de relacionar-se amb molta por, diria jo, no? I t'adones de seguida que és una persona que ha patit molt i que no confia en nosaltres. El primer dia sempre fem una fotografia perquè els voluntaris sàpiguen els noms i es puguin dirigir a la gent, i ella de seguida va dir que no, que perquè li havíem de fer una foto, que no calia, i va marxar del despatx. També cada dia passen pel despatx per signar l'assistència. I vaig poder veure en aquelles 6-7 setmanes de curs una transformació molt gran d'aquesta persona, que al final inclús es va seure, va parlar amb mi, agraint una miqueta aquesta acollida i valorant també el fet de poder-se obrir i de sentir-se respectada, reconeguda. Uh-huh. I ha sigut un cas molt concret de molts altres.
Molt bé. Maria, una de les teves funcions a Migra Studium, com hem dit, és coordinar el voluntariat. Quin és el paper que té el voluntariat a la Fundació?
Doncs Migra és una entitat de voluntariat, forma part del nostre ADN. Per nosaltres té sentit oferir a les persones l'oportunitat de col·laborar en les diferents activitats de la Fundació per poder obrir-se a l'altre, trobar-se i deixar-se transformar per l'experiència compartida. És una oportunitat perquè persones que no es trobarien mai a la ciutat fent una activitat ho puguin fer a Migra a través de les classes, de l'acompanyament, del suport escolar. I a partir d'aquí, tot canvia, no? Els voluntaris per nosaltres són agents de transformació i canvi, i ells són els que fan la tasca més gran de sensibilització quan comparteixen amb el seu entorn proper, d'amistats o de família, el que han descobert amb les persones que han conegut i tot allò que els indigna i que els corprèn d'alguna manera, no? Uh-huh. Per tant, sí, són els que obren la porta i fan possible que Migra funcioni cada dia.
Amb tots els serveis. Bé, se'ns acaba el temps, però només ens queda recordar que el 15 de març es va fer l'acte commemoratiu amb el títol Migra Studium, 20 anys creant pont i obrint portes. Què va ser el més significatiu per a tu, molt breument?
Doncs va ser un acte senzill, però molt festiu, amb molts símbols i un moment per agrair i per reconèixer el camí recorregut i tots els reptes de futur que tenim per endavant.
Moltes gràcies, Maria Coll, per haver estat aquí al Llevat dins la pasta i haver-nos explicat la trajectòria de Migra Studium en aquests 20 fructuosos anys. Que vagi bé, fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu. I des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar a la saviesa de l'Església. Avui proposem un text de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, el número, el punt 129.
Els nostres esforços davant les persones migrants que arriben es poden resumir en 4 verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Perquè no es tracta de deixar caure des de dalt programes d'assistència social, sinó de recórrer junts un camí a través d'aquestes 4 accions per construir ciutats i països que, tot conservant les respectives identitats culturals i religioses, estiguin oberts a les diferències i sàpiguen valorar en el signe de la fraternitat humana.
I en aquesta secció també oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que ens ajudin a reflexionar i a actuar. Com no pot ser d'una altra manera, Maria, proposem una web.
Doncs proposem la web de Migra Studium, que és migrastudium.org. Migra Studium escrit MigraStudium.
Migra Studium, tot junt, migrastudium.org. I molt ràpidament, què ens proposes per a l'agenda?
Doncs demà dijous 30 de març, el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, se celebra la segona edició de Hablemos de Cuidados y Descuidos, que reivindicar este 30 de marzo. Al Centre de Cultures de Dones, La Bon, de 9 a 4:45 de la tarda. Destaquem la mesa Autoorganització Laboral Feminista amb testimonis de les Kellys i Cindy Llar. I també podeu consultar a les webs dels moviments apostòlics de Pastoral Obrera les celebracions de Setmana Santa a cocat.org, goac.cat i jocnacional.wordpress.com.
Moltes gràcies, Maria. Que vagi bé.
Igualment.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa de la Pastoral Obrera de Catalunya, del seu secretariat interdiocesans. Podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el Llevat dins la pasta. I hem arribat ja al final aquest dimecres del Sense Distància. Moltes gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. De seguida, a les vespres, des de Montserrat, a 7:45. La missa de cada dia des de la Catedral de Barcelona, i a les 8, Camins, amb Rafa Sanahuja. Que vagi bé. Ràdio